Hola, benvinguts una setmana més al programa cinematogràfic Cinerama aquí a Eixample Barcelona Ràdio. ...55 minutets aproximadament parlant d'actualitat cinematogràfica, d'estrenes, escoltant bandes sonores i tot això l'equip habitual que estem aquí cada setmana. Per un costat, Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
A l'Agustí Martorell també.
Hola, bona tarda.
I un servidor, el Joan Ribas. I en el programa d'avui la Conxita ens parlarà de dues pel·lícules que ha pogut veure, per un costat Valle de Sombras i per l'altre costat la darrera pel·lícula d'un veteraníssim Marco Bellocchio, El Rapto, no?
Sí.
I també parlarem...
I no he pogut veure res més ja, perquè sí. El Wim Wenders vaig passar, perquè jo Wim Wenders no és el...
la crítica l'ha posat bastant
bé,
no?
Sempre. Les pel·lícules de Wim Wenders sempre les posen bé, però no és el meu, ho reconec.
Bueno, jo no he pogut veure res aquesta setmana de cinema, alguna cosa en plataformes, però no massa interessants, i el que farem és parlar una mica de les pel·lícules que hem considerat més interessants de l'any 2023. No fem una llista de la mejor ni la peor,
no.
Ni la menos buena, ni la más buena, ni la española, ni tal, sinó que... Jo he fet una llista, vosaltres dos, no
I a
sé,
més, i a
tu
més...
has fet, Agustí, llista?
La tinc al cap.
A ah. més, ho dius en castellà, la més buena, la menys fea.
Sí, és veritat, no sé per què. Veure, si vols que ho parli en japonès, també...
Ah, sí.
I el que fem avui és, per obrir el programa, hem triat dos músiques clàssiques veteranes d'una pel·lícula que es va fer el dilluns a Televisió Espanyola,
mira,
a TV2. Mira,
estàvem parlant.
Que és El Tormento i l'Èxtasis. El títol original crec que era L'Agonia i l'Èxtasis,
L'Agonia i l'Èxtasis,
pel·lícula de l'any 1965 que no va ser un èxit, va ser bastant fracàs.
Sí, es veu que sí, per lo que,
no
van,
va
dir, per lo que van dir a la presentació no va funcionar gaire bé.
El director va ser Carol Reed, director anglès que en aquella dècada faria bones pel·lícules, com Oliver, per exemple, un dels grans musicals de la dècada dels anys 60.
I aquesta sí que va tenir molt èxit.
Moltíssim èxit. Però El Tormento i l'Èxtasis pues, no va acabar de funcionar. Suposo que la gent ja estava una mica farta, millor, de pel·lícules històriques, després de totes les pel·lícules que es van fer als anys 50, inclús a començament dels 60... Tampoc era una pel·lícula èpica, que era una pel·lícula més de teatral, podríem dir, de dos personatges, no? Per un costat Miquel Àngel i per l'altre costat el papa, el Pio IX, era?
Ah, no me'n recordo.
No me'n recordo ara mateix.
No, Julio II.
Julio II, molt bé.
Sí, sí.
El personatge que va interpretar finalment Charlton Heston es veu que estava destinat a Burt Lancaster, i el de Rex Harrison estava destinat a un altre actor i finalment bueno, van portar a terme aquestes actuacions ells dos, no? Lo curiós és que, bueno, que ja dic, no va acabar de funcionar, que és una bona recreació de com es va fer la pintura de la Capilla Sistina, dins de que al començament, quan hi ha aquest petit documental de 10 minuts, es parla de que Miguel Ángel era més un escultor que un pintor,
sí,
no?
Sí, sí.
Les seves escultures són realment molt reconegudes,
sí,
internacionalment.
Sí, bueno, hi ha moltes, però Moisés, que està allà... San Juan de Letrán és la que està a la Roma.
El David de Miguel Ángel.
El David de Miguel Ángel està a Florència. Sí. El que passa que el que hi ha fora és una còpia.
Sí, però el que hi ha dins és
el... que hi ha dins a la Signoria, al Palacio de la Signoria, aquell és el verdader, diguéssim. Després hi ha la Pietà, que també està a Roma...
Uh-huh. Los esclavos de Miguel Ángel també, que són inacabats aquestes escultures.
Sí, aquestes inacabades n'hi ha diverses, sí.
I hi ha una a la ciutat de Flandes Bruixes, no? La Madonna i el Niño.
La Madonna de Bruix era, sí, de Miguel Ángel també, era.
Diria jo que sí.
És,
no?
Bueno, sí, és, sí, sembla, encara que és una mica així
desequilibrada.
Bueno, perquè el nen és molt gran pel que és la mare, però és molt bonica de totes maneres, és molt bonica.
Bueno, pues aquesta pel·lícula, a part de que és una bona interpretació per part dels dos actors, que diuen, no sé si és veritat, que van discutir molt durant el rodatge i no, quasi ben bé no es parlaven, pues té la curiositat de que hi ha dos músics a la pel·lícula. La pel·lícula es va finalitzar i la partitura l'havia fet Alex North, que es veu que per aquella època ja no es trobava massa bé de salut.
Carai, doncs va durar molts anys, eh?
Sí, però bueno, va tindre un problema de salut. I quan els productors van decidir fer un petit documental abans de l'inici de la pel·lícula d'uns 10 minutets, Alex North va dir que no, que ja havia acabat, havia finalitzat la seva feina, i van triar un compositor jove en aquella època que estava començant la seva carrera, un dels grans compositors de la música de cinema, que va ser Jerry Goldsmith, que a més va ser un gran amic d'Alex North fins als seus darrers moments.
Sí,
no?
Va fer, per això et dic, que Alex North encara va durar molts anys, sí, després, sí, realment.
I Jerry Goldsmith, recordem, va recuperar i va gravar la banda sonora que Kubrick no va utilitzar per 2001, que existeix en CD, i també va gravar algunes altres bandes sonores d'Alex North, com Un tramvia llamado de ser,
ah, sí, tot allò que es
Viva
va fer.
Zapata...
Sí, aquells, sí, CDs que es van fer, sí, sí, és cert. Sí.
Bueno, pues la curiositat és això, 10 minuts d'inici del documental, on es veuen imatges de Roma i després també de Florència, i en aquesta meravellosa música que escoltarem ara, un fragment composada per Jerry Goldsmith. meravellosa la música de Jerry Goldsmith, igual que també meravellosa la banda sonora d'Alex North, que recordem que als anys 60 aquest compositor va com agafar el relleu de Miklos Rozsa i va composar diverses bandes sonores de caràcter històric o d'aventures, com per exemple Espartaco, Cleopatra, després faria també Les sandàlies del pescador, una obra de ficció sobre un papa que interpretava Anthony Quinn, també. Sí,
home, estava bé aquella pel·lícula, era, bueno, era simpàtica.
Distreta, sí. I era pues, això com una mica com el relleu de Rozsa, no? Que després de ser el compositor històric de grans pèplums, pues, donaria el relleu. Parlant ara de l'any 2023, que ja l'hem deixat enrere, pues, podríem comentar una mica per damunt el que ens ha semblat aquest any cinematogràficament parlant. I el que sí que està clar és que hi ha bastants noms propis a les pel·lícules que van arribar al 2023, des de Barbie, però també tenim Oppenheimer, tenim Napoleon, tenim Golda i tenim Indiana Jones, que també és un nom propi.
I Missió Impossible també, que també és algo comercial.
No, però jo deia noms propis de personatges.
Vale.
Alguns ficticis i altres reals, no? Oppenheimer, Napoleon serien reals i Golda, basada en la primera ministra israelita. I Barbie i Indiana Jones pues, entrarien dins del gènere de personatges no reals, no?
No.
Superhéroes, pues, bueno, es veu que el 2023 no han acabat de funcionar les pel·lícules
que
han arribat.
Es veu que diuen que eren molt dolentes també. Jo és que no les veig, aquestes.
Sí,
no.
Està una mica estancat Marvel i les altres productores. No sé si arribarà alguna aquest 2024. Sí que han arribat bastants prequeles i seqüeles, Megalodon 4, 5...
D'aquestes no he vist ni la 1, m'imagina.
Fast and Furious 10, Los Mercenarios 4...
És que no he vist ni la 1.
I també L'exorcista, el creyente,
per exemple. L'exorcista no? Sí que l'he vist, però la...
I el 2024, quin arribarà?
El què?
Una altra prequela d'una pel·lícula que a nosaltres ens agrada molt i que el músic va ser Jerry Goldsmith. En aquest cas, La primera profecia.
Ah, no, tampoc no l'aniré a veure.
No?
No.
No sé què tal, però no sé què poden treure.
No.
És, bueno, la, és sí. La prequela, abans.
Abans, el que havia passat, no sé què, però no, aquí ja t'expliquen el que passava abans, o sigui que ja està, no cal. No.
Directors molt veterans han arribat a les seves pel·lícules, no? Tenim per un costat Kenneth Loach, no?
Sí.
Que diuen que és la seva darrera pel·lícula, aquesta, sí. del viejo Roble.
A mi no em va convèncer, però bueno.
Bueno. Tens que ser una mica condescendent amb aquest director,
sí,
no?
Sí, és massa de bon rotllo. No t'ho creus, allò, ni vamos, però bueno.
Tu l'has vist, Agustí? No? No t'ho feguis, home, tampoc passa res si no l'has vist. Woody Allen també en Golpe de Suerte, un altre veteraníssim director.
Aquesta no està mal.
Que també pot ser la seva darrera pel·lícula.
Pot ser.
I Martin Scorsese, que també té els seus anyets i també ens ha portat Los Asesinos de la Luna. No?
Aquesta... I Spielberg també va fer.
Però ja no és tan veterà. És... Home, entra com semi-veterà, no? Aquests que en parat ara tenen més de 80. Per lo qual... I el 2024 està rodant, no sé si ja ha acabat, Clint Eastwood. Aquest ja és ultra-veteraníssim.
Serà com... no sé si se'n recordeu aquell que deia el Manuel de Oliveira, que tenia 100 anys o... Deien.
Sí, aquell director portuguès. Sí.
Sí, deien que tenia 103 anys.
Sí, el que passa que les fotos que se veuen al Clint Eastwood se'l veu ja molt tocat, eh?
Tu si vas a la pel·lícula Mula, hi ha escenes que sembla que es tingui que caure de com camina el pobre home. Ja, que ja està...
però sempre ha caminat així, una mica,
fer,
no?
A la que va fer després de Mula, que era aquella que era molt dolenta. Com es deia aquella? Aquella del nen.
Sí, aquella que va a Mèxic i que no toca orelles, no? Pues suposa que feia d'un home de 70 anys.
O de 60.
O 60 i pico i no era pel·lícula.
I ja tenia 90 llavors. Sí. No me'n recordo com es deia. Mira, ja ni me'n recordo.
No, jo tampoc.
Però la pel·lícula era una mica ridícula, eh? Mm.
Sí. Bueno, pues mentre aquests veterans vagin fent, pues endavant, no? Perquè... Bueno, és agradable veure pel·lícules d'aquesta gent.
Sí,
algunes bueno, millors, altres pitjors.
És el que queda, perquè esperat.
Bueno, Agustí, va, comença les teves millors pel·lícules. No fa falta que donguis ni 5, ni 10, ni 15, les que vulguis,
no,
eh?
Per
d'aquí
mi,
no fem una llista.
A veure, la millor pel·lícula per mi, Oppenheimer, sense cap dubte.
S'ho estan portant tot, eh?
Sí,
els
no.
Sí, s'ho estan portant
una
tot.
Una pel·lícula llarga, que tot és diàleg, que no es va fer gens pesada.
No, això és veritat.
I a mi em va agradar. Sí, Christopher Nolan aquí ho ha abordat.
A mi no és de la que més m'agrada de Nolan, eh? Cuidado. M'agrada.
Hi ha de tot.
Però m'agrada no, no està malament. Més de ficció, així, imaginació i aquesta. És molt clàssica i està molt bé, el repartiment està perfecte, no? I està molt ben portada.
Després m'ha agradat Indiana Jones perquè sóc un fan.
I està molt bé.
I aquesta... està molt bé, està millor que la quarta.
Bueno, a mi la quarta també em va
agradar. Allò de l'OVNI aquell, a mi se'ns hi va anar una mica l'olla per
la
mi.
La quarta se passava una mica de voltes.
Però a mi també em va
agradar. De comèdia, massa comèdia, no?
Però aquesta està bé, aquesta.
Molt bé, per tancar?
Sí, per tancar ja.
Almenys amb i... Harrison Ford.
Sí, bueno, aquí...
A mi sortirà en la propera aquí... tanda d'Indiana Jones, sortirà
l'abuelito. Sí, com ha passat amb el James Bond, que van canviant d'actor cada X i van fent pel·lícules. Això no se sap.
Més pel·lícules, va, que
t'hagin agradat. I després, la que em va agradar també és la de Mission Impossible. Llarga, emocionant, l'escena del tren. A mi m'ha encantat com els vagons van caient i ells es van escapant. Vull trobar una pel·lícula que està molt bé. Uh-huh. Mission Impossible.
I el protagonista és de la nostra edat.
Sí, sí, sí.
Pots sentir-te més o menys.
Una pel·li que m'ha agradat una part, que és Napoleón, tot el que són les batalles, em va agradar molt. El que passa que la relació amb la Josefina se'm feia una mica llarg, una mica pesat. I Barbie està bé, però al final també es fa pesat.
Sí, la primera, la primera sí. part. Quan tornen una altra vegada al món de ver Barbie, allà...
Repeteixen les coses mil vegades.
Massa
sempre
discurs
mateix,
feminista,
sempre
massa. I no...
Però està bé, Barbie.
Però no s'estan portant els grans premis, eh?
No,
curiosament.
No l'he vist jo.
No? Ara la faran a Movistar, suposo, la podràs
no, és
veure.
És que no tinc interès.
Bueno, ja dic, la primera hora està molt bé. Sí, sí, és molt graciosa. I té, ah, sobretot quan arriba al món real.
Pues
i...
pues
però la segona ja...
I una pel·lícula que no em va desagradar, perquè havia vist la primera part quan era jove, Top Gun Maverick.
Ah, no l'he vist.
Bueno, és una còpia de l'altra,
sí,
no?
Sí, per passar el rato va estar bé. Mira, estàs allà i veus la pel·lícula.
Surt la Jennifer Connelly, que sempre és agradable. Jo la vaig veure en IMAX, que anava el director a presentar-la, per cert. Em va vindre el director únicament, no va vindre el Tom Cruise. I...
No, perquè sí. Llavors ja hagués anat. Home, sí, si veig, i qui va?
Sí, no l'has vist, el Tom Cruise, mai?
No.
No. Ha vingut, però quasi sempre va a Madrid.
Sí, aquí no ho sé si
aquí
ha vingut.
Aquí ja fa molts anys que no
a
ve
Sitges
ningú.
A Sitges no ve ningú d'aquests.
Hi ha alguna pel·lícula més compromesa? Agustí?
Una vegada va anar... a l'Hormiguero, però el Pablo Montes va anar a fer el programa a Londres.
No, a Madrid crec que sí que ha anat.
Però a Madrid sí.
Sí, sí, perquè per Top Gun, per exemple, va fer una superpromoció per tot el món, perquè
sí,
però... sí o sí volia que s'estrenessi en sales de cinema.
Això està molt bé, veus? Això està molt bé.
I alguna cosa més compromesa? Si de...
Pues ara no.
No. Cinema europeu, japonès...
No.
Japonès.
Lituà. Ara arriba la setmana que ve una pel·lícula de Lituània.
Sí, una pel·lícula lituana, sí. D'una relació d'una parella de bueno, un home i una dona, i l'home és asexual.
Ja l'has vist?
No, és que... He parlat d'ella en un altre programa.
Jo l'he vist, eh?
I què tal?
Bé, em va agradar.
Sí.
Està molt bé, hi ha molt bona química entre els dos.
I després ve una pel·lícula venezolana que també diuen que està molt bé, que
però
és
això són
Simon.
Pel·lícules d'aquest
sí,
any.
Sí, que venen ara a l'any 2024.
Estem parlant del 2023.
A veure, i tu, digue'm alguna pel·lícula així de
crítica. No, la Conxita, que després em critiqueu. Jo he portat una... Mira quina llarga llista.
Ala!
Vinga, Conxita, quines són per
tu? Digues tu, perquè jo després jo no me'n recordo ja.
Bueno, per mi, a part dels veterans que acabo de dir, també hi ha diverses pel·lícules que ens parlen de cinema dins del cinema. Una d'elles seria El sol del futuro, d'en Lanni Moretti.
Que ha sortit ara en DVD aquesta setmana.
Sí, està pues bé,
vinga,
està bé.
Ves
sí.
A Video Instant i la
està,
llogues.
Està bé, està bé.
Molt bona. Cerrar los ojos, de Víctor Erice.
No l'he
vist.
Està
molt bé.
No l'he vist.
Està estupendament. I continuem amb cinema dins del cinema, Los Fabelman, de Steven Spielberg. Ah,
aquesta també, aquesta sí. Sí.
Què dius, la part del mig, allò de l'escola i tot allò...
Sí, allò no interessa
no
gaire, mira, aquello no em va...
Però la primera part, quan van anar al cinema a veure el millor espectacle del món, després el nen com recrea amb una maqueta d'un tren...
Sí, està
comença
bé.
La seva afició...
No, està bé tot, la pel·lícula...
I la part final, l'aparició del David Lynch i tot això...
Tot està molt bé, està
i
molt bé.
I quan surt allà el John Ford.
Sí, està molt bé, és que jo pensava que era el John Ford, dic, hòstia, com ho han fet, com ara digitalment, i no havia caigut que era el David Lynch.
I
el
que li diu,
l'horitzó.
Sí, està molt bé.
Una altra pel·lícula que també ens parla de cinema, quina és? Sam Mendes, El imperio de la luz.
Que no la va veure ningú.
No l'he vist.
No està la... molt bé, també.
Està molt bé, però té una cosa.
Què?
Que la gent es pensava que era una pel·lícula sobre el món del cinema i és una pel·lícula sobre la malaltia mental.
Una malaltia, una relació entre dues persones i una sala de cinema.
És la sala de cine dels anys 70 i el que té... que, anys, no, 60, no, 80. 80. El que té és que veus cartells de l'època i el cine és preciós.
El cine és preciós. És... Que per cert va tancar. Es va rodar al cinema original que està a la costa d'Anglaterra, però jo vaig així que no, que s'havia tancat fa... abans de la pandèmia.
Bueno, sí. és que ja tenen tancat una part a la pel·lícula, perquè se suposa que als 80 hi ha una crisi pels vídeos, no? Llavors va ser el vídeo l'enemic del cinema. I ja és un cine d'aquells, bueno, ponent.
Sí, com diuen, com un coliseum, no tan exagerat com el coliseum, un cinema molt clàssic.
No, més gran que el coliseum. Sí. I ja té una part tancada ja, perquè ja no...
També es parla del racisme...
Sí, una mica.
Mentals.
Sí, enfermata... o sigui, clar.
Però a mi m'agrada molt la Olivia Colman, que és la protagonista. Està
sí,
bé.
A mi no m'agrada gens aquesta actriu, però aquí trobo que està bé.
I el noi també.
I el negre. Mm. Sí, bueno, és el negre jovenet.
Bueno, es diu
sí.
Michael Ward.
Bueno, no sé jo com se diu. Però no. No, la pel·lícula sí, a mi em va agradar. El que passa que va durar res. No
sí.
La va veure ningú.
Bueno, perquè estan pel·lícules intimistes, no
funcionen. Sam Mendes, que
sí, que ha fet James
Bond. Mendes és un bon director.
Sí, ha fet molt bones
però,
pel·lícules.
Però sí, sí, sí. A mi m'agrada més aquestes que el Revolutionary Road i tot això, que no les de James Bond, que mira, que sí estan
bueno.
Bé, però...
Revolucionar el robot, estava molt
estava
bé.
Molt bé.
Kate Winslet, Leonardo DiCaprio.
Em va agradar molt aquella pel·lícula.
Més cinema, va, la següent. Quina diríeu que és? Va ser al començament del 2023, eh? Una pel·lícula realment espectacular, visualment, que no et deixa un descans ni un moment.
Pues no l'hauré vist.
El director jove de moda, l'actriu que també surt a Barbie...
Ah, Babylon.
Babylon,
oh.
Babylon no està malament, Babylon.
A mi em va agradar.
Va agradar, però em va xocar molt aquella, no sé si és mitja
no,
hora inicial.
A mi no em va agradar,
Que realment, hòstia, es passa una mica, no? I però sí, la història està força bé, dels inicis del cinema, de tot el Brad Pitt està una mica passadet de voltes, però no, ja el seu paper ja ho requereix, no?
L'escena aquella de la gravació micro. A mi m'ha encantat aquella escena.
Pues és llarguíssima.
Que, sí, que, no, ponte aquí, ponte allí, ahora no sé què, ahora nos encerramos aquí. Bueno, va estar... Ho vaig trobar la mar de bé.
Però està estreta de Cantando bajo la lluvia.
Està
copiada. Molt millor feta allà.
I a més, està molt més allargada. A mi no em va agradar aquesta pel·lícula. No?
A mi sí. Em passa que millor la recordo millor de quan la vaig veure, no? I el protagonista, el noi, que és hispano... que també
sí.
Té un paper que és el
sí.
Més persona de tota la història. No?
Sí,
i m'agrada
sí.
Al final, quan el personatge del Margot
torna
Robbie...
Allà. Ah, no, torna allà el noi i li diu...
No,
sí.
Desapareix en la foscor i tal. I al final, bueno, vol ser molt estàndard a nivell de que van al cinema, amb la família...
Ah, sí, bueno, al
és
final...
És el més estàndard de tota
quan
la pel·lícula.
Quan torna
estem
allà...
Estem fent spoilers aquí.
I diu, jo... Era...
La gent les ha vist ja.
Jo havia sigut porter, no? Diu, d'aquí, l'altre diu, ah, sí...
Bueno, pues aquestes són més o menys algunes de les pel·lícules que parlen de cinema dins del cinema, no? Després tinc més pel·lícules. Algunes que no esperava molt i que em va sorprendre agradablement, com és la pel·lícula Air, dirigida per Ben Affleck, i amb Ben Affleck i Matt Damon,
sí, no estava mal.
Que ens parlava de Nike, no? I les
sabatilles...
La secció de bàsquet
no,
que no aconsegueix sortir endavant.
No estava mal, no estava
i tota
mal.
La història que van muntar el Matt Damon, el personatge... per aconseguir a Michael Jordan, no? I que va fer que Nike ara mateix sigui, des de fa molts anys, una potència. Segur que tu portes Nike.
No porto Nike.
Vaja, jo tampoc.
No estava malament la pel·lícula.
No, estava molt distreta. D'aquelles pel·lícules que parlen d'històries reals.
No és mal director.
És
més bon director que actor.
Molt bé. Sí, jo
crec que Fargo també és una molt bona pel·lícula.
Sí, és curiós, no? En aquest cas... Li passava una mica a Clint Eastwood, que millor com a actor tampoc era res de l'altre món. Després ja va fer més gran, sí que va fer...
Clint Eastwood ha tingut molt bons mestres i pots agafant una mica de cada un i tu quedes...
Sí, sí. Però Clint Eastwood ja de gran, Los Puentes de Madison, allà sí que fa una gran interpretació. Però de jove possiblement era millor director que actor. Més pel·lícules. Una altra veterà, 77 anys, crec que té, el Paul Schrader. El sí. Maestro Jardinero.
Sí, també, no? També estava està molt bé. Sí.
Tu apunta't a les tens que veure
totes. Sí, sí, sí.
Bueno, no te'n deixo la llista,
a, aquesta està a Movistar, ara.
Ah, doncs pues està sí, molt bé,
sí,
eh?
Sí, està a Movistar.
Aquesta relació entre el personatge, el Joel Edgerton, també, que amaga alguna cosa...
També diuen que és, si serà l'última...
Diu ell,
i
sí.
Al final és una mica, no, no l'explicaré, eh? És una mica xirriant, però diu que ha volgut, per si és l'última pel·lícula, ha volgut donar un final feliç.
Ja. Yeah.
Eh? I sí que xirria una mica al final.
També
eh?
Està Sigourney Weaver, que està molt bé amb el paper que interpreta. I Paul Schrader, abans d'aquesta, havia fet El Contador de Cartes, que també està sí, molt bé, sí. Qual, una altra veterà. Després, bueno, Indiana Jones, com ha dit l'Agustí, indiscutiblement aquesta cinquena és... de les millors de la sèrie. Los Asesinos de la Luna, pues bueno, a mi em va semblar massa repetitiva,
llarga, massa
el que explica es podia haver retallat una mica. I tenim per allà pues, Almas en Pena de Inisherin.
Aquesta no em va agradar, tu ja ho saps.
És molt especial aquest director, el Martin McDonagh, no?
Semblen tots que estiguin, els hi falta
no, les hi falta tot, eh? El personatge del Brendan Gleeson,
menys la germana
que es va tallant dits, l'has vist tu?
No.
Tampoc,
menys
no.
La germana, que és la que està
la germana,
i se'n va, perquè ja allà ja és que allà, allò no, és horrorós
en aquell poble i en aquella gent no pot fer res de
és la germana, és l'única que està normal, els altres estan com una cabra.
I altres pel·lícules, El Triángulo de la Tristesa, que també és una pel·lícula bastant...
No
que es fica contra la gent d'influencers, gent que té molts diners, en un creuer una mica especial que tot surt malament i acaben tots en una illa després d'un naufragi.
Està molt bé aquella pel·lícula.
L'has vist?
Sí, sí, sí.
Home,
aquesta sí.
No, jo no l'he vist.
I sí, és una mica bé. Escatològica. Hi ha algunes escenes allà que...
Passadeta, bueno, sí. Però té molta gràcia al final tota sí. Aquella part que passa a la illa que de repent els, com diríem, la gent que treballa dins del vaixell, els, bueno, la dona de fer feines, per dir-ho d'alguna forma, del vaixell, es torna la jefa, no? Dius, ha donat la volta. Bueno, i una pel·lícula iraní que a mi em va posar molt nerviós perquè és una pel·lícula molt dura, es titula Holy Spider i és d'un assassí en sèrie a Iran i una periodista que investiga aquests assassinats. I hi ha escenes realment molt dures, molt dures, molt dures. Holy Spider també ha apuntat a la...
Que diria que l'he vist aquesta.
Sí, és una periodista sí. Que es fa passar per prostituta perquè vol fer un article sobre una sèrie, bueno, una sèrie d'assassinats que hi ha a Teheran de dones, de prostitutes, i realment és una pica molt dura, molt dura. L'assassino del David Fincher, a mi em va agradar.
Sí, primer és una mica lenta perquè ell representa que és una persona molt metòdica, quan fa les coses, que s'ho pensa, s'ho remira, i quan tot li canvia, va a saco paco, ja.
Bueno, està bé. Sí, sí. Té moments tranquils i moments sí. Molt dinàmics, realment. I, no sé, tu, Conxita, alguna cosa més?
Bueno, més o menys el que heu dit vosaltres, perquè tampoc no hi ha... Ara estava pensant jo, no hi ha res així que no...
Una pel·lícula espanyola que ens va sorprendre bastant, una pel·lícula feta amb poc pressupost, que es diu Upon Entry.
Ah, sí?
No? D'una parella que arriba a Nova York i de repent els porten a una habitació per interrogar-los. No?
Sí, a mi no m'ha passat mai, però bueno.
Està molt bé.
Doncs sí. Pues mira, ara que dius pel·lícula, a mi el Sabina aquella m'ha encantat.
No l'hem vist, eh?
La història de l'Eugenio.
Sí, li ha agradat a tothom, eh?
Ara la faran a Movistar, ara sí. Ja, el mes que ve.
Ah, va, pues
perquè
ja
fan els Premis Goya.
Val, ja la veurem.
Exacte. I d'animació tenim Robot Dreams, que està molt bé.
Sí, també tothom ha dit que està molt bé.
Dispararon al pianista de Trove i Mariscal, que també està força bé.
No l'he vist, tampoc.
I Elemental i Wish, de Disney.
Ah,
Elemental,
sí,
Disney,
aquestes...
Pixar i
no, aquestes
Wish.
Sí que les he vistes. Mm-hmm. Però bueno, normaletes, eh? Tampoc no... No, no, gran cosa.
Jo una pel·lícula que jo no he vist, que es titula El Hijo.
Jo sí que l'he vist.
Que és el mateix director del Padre.
És un drama, però un drama. És una...
Ja, aquest any farà El Nieto.
El Padre, la Madre...
És un drama, però... Segurament. Un drama desaforat, perquè és, bueno, és un noi que... Pel divorci dels pares, és un adolescent, doncs està totalment descentrat. I és la lluita dels pares, els dos, cada un per la seva banda. El pare s'ha tornat a... Bueno, està amb una noia jove, ha tingut un criu, però està per ell, eh? El que passa que, bueno, té una altra vida i la mare està sola, però també està per ell. O sigui, tots estan per ell, però ell pues, no accepta que el seu pare tingui una altra vida, no ho accepta. I és una pel·lícula molt dura, eh? Des de l'hora tens un fill així i et cau perquè és que, vull dir, els pares estan per ell, però ell no fa cas de res. Sembla que sí, però els enganya. Bueno, és duríssima. Tens un fill així, et cau la loteria, però vamos.
I una altra pel·lícula que va passar sense pena ni glòria, que no està malament, Anthony Hopkins, és Armageddon Time.
Ah, sí, però si és de l'altre any, això.
Ja és del 2022? Sí. Bueno, doncs passem.
No, jo o sea, tenia una altra al cap que no...
Home,
que no,
tens una que segur que per tu és la millor.
Sí, ja. Mystery on Venecia, no?
Kenneth Branagh.
Ah, sí, aquest... bueno, sí que em va
no, no està malament. No, no està malament.
La vaig veure dues vegades, eh?
Bueno, no sé què dir, pues...
És l'única, és l'única que he repetit. Les altres no he repetit cap. Ja saps que normalment no repeteixo, però aquesta la vaig repetir. Bueno, perquè em va ser agradable. Doncs mira, dic, la torno a veure, ja està.
No em va entusiasmar, però bueno.
Aquí a Cinesa, a vegades les fan a Moveo, doncs mira.
Vas aprofitar.
No, és que les dues vegades l'he vist a Moveo, doblada no l'he vist.
Guardians de la Galàxia 3 està força bé. Jo no he vist ni la 1 ni la 2, però bueno, igual la repesco. I el que deia abans Agustí, Missió Impossible, Sentència Mortal, parte 1, aunque no sé si la parte 2 arribarà, perquè diuen que com aquesta no ha acabat de funcionar, que millor li posen altre títol, no sé. Bueno,
no, home, jo crec que sí que la fan.
I aquelles pel·lícules que sí, que tothom ha dit, oh, que meravelles, que tal, però no t'acaben de convèncer, La Ballena...
Ai, no, no em va agradar a mi.
És molt dura aquella pel·lícula. Sí. Tot el... Ell ho fa molt bé, però és dur la
Costa seva... de Paí, sí. Molt, eh? No, no. La de Tar, amb Cate Blanchett.
A tu no et va agradar pel que diuen.
Clar, saps què diu? L'has vist, Tar?
Sí, la de la directora de música. Sí.
A part de que és una mica llarga la pel·lícula. Eh?
Una miqueta llarga, exacte, sí. Una directora de música d'orquestra, clàssica.
Quan la vaig veure dic, ai, això...
Molt dictatorial i molt especial, i que a més critica Jerry Goldsmith, con lo cual... sí, digo que el planeta de los simis, la banda sonora, està copiada...
És un plagio,
és un
diu.
Plagio.
Jo quan vaig sentir això dic, ai, Déu meu, quan senti algú que jo
vaig
sé...
Vaig anar a veure-la, però a punt d'anar-me'n, però dic, bueno...
Dic, quan algú que jo sé senti que Jerry Goldsmith plagiava, buf, la que se'n farà...
Home, tots els músics de música de cinema, en certa forma, venen a tindre referències de músics clàssics. Vulguis que no, d'alguna forma o una altra.
Però no, també va ser una pel·lícula que va passar sense pena ni glòria.
Era molt especial i molt, sí, molt dura, també. I Isabel Coixet, Un amor, que bueno, d'aquelles que dius, bueno, sí, però...
Bueno, ha anat fent, però tampoc ha matat, eh?
Bueno... Pues ja està, hem fet un repàs del 2023.
Jo en tenia un altre, però ara és igual.
No te'n recordes, ja?
Ja no sé, s'ha manat un, ja no me'n recordo.
Sí, ah, bueno, molt bona no era, si no t'has oblidat.
No, la pel·lícula aquesta espanyola, sí, home, aquesta va... com es diu? Sí, de la parella jove i l'arquitecte, que sembla que triomfarà...
Ah, Una vida no tan simple. Fàcil o simple.
Una vida no tan simple.
Aquesta està bé, aquesta pel·li.
Està bé, a mi em va agradar.
Està bé.
Molt senzilleta, però, hòstia, ho fan, sí, molt bé els actors.
A mi em va agradar la història. Els personatges estan molt ben tractats. A més, són bastant reals, els personatges. Sí, eh? Sí, sí. A mi em va agradar, sí, em va agradar.
Bueno, doncs la posem com la millor espanyola, va.
Sí,
no? Part no, Saben aquell...
Em va agradar perquè la vaig trobar real.
Molt senzilla, sí.
I el
sí.
Saben aquell, com que no l'he vist, doncs no ho sé, però bueno, quan la vegi ja ho diré, a veure si surt el pap del carrer Colea o no.
Bueno, escoltem ara la banda sonora de El Tormento i l'Èxtasis, en aquest cas el tema principal que sí que va fer Alex North.
Thank you.
continueu aquí a la sintonia d'Eixample Barcelona Ràdio, el programa Cinerama, de quasi una horeta, parlant d'actualitat, d'escenes. Hem parlat d'un repàs d'algunes de les pel·lícules que ens han agradat més del 2023, que sempre penses que el 2023 ha sigut un any fluixet, possiblement, però bueno, hem trobat més o menys unes 20 i pico pel·lícules que podíem recomanar, no? Hi ha alguna més que suposo que s'ha quedat, que no ens en recordem d'elles, no? S'han donat els Globus d'Or, s'han donat els Premis de la Crítica i Oppenheimer, de moment s'ho estan portant quasi tot. Sí. Ja no sé, a partir d'ara arribaran els BAFTA, els Oscars, i no sé si el camí serà el mateix, no? Que Oppenheimer serà, suposo, el guanyador.
Suposo,
sí.
Suposo, no sé.
I quan estrenes, pues, algunes estrenes que Conxita ha pogut veure, una pel·lícula espanyola titulada Valle de Sombras, Salvador Calvo és el seu director, el repartiment està encapçalat per Miguel Herrán i és una pel·lícula que passa a la cordillera de l'Himàlaia, no?
Sí, bueno, és...
No facis spoiler, no? Que algú ha fet ja spoilers.
Bueno, és que esclar, si no expliques això... A veure, només comença la pel·lícula, surt un cartell que diu que als anys 90, això, bueno, surt allà, o sigui, és un cartell que surt, no? Que als anys 90 les guies de viatges i inclús el National Geographic advertien de que era perillós anar pel teu compte a fer aquestes travessies de l'Himàlaia, perquè la gent, havia molta gent que desapareixia i no sabien què passava, desapareixien, eh? I deien que anessin en compte, que agafessin un guia i no sé què, no sé quant. Es veu que això ho portaven les guies, això, i això, bueno, i llavors surt això i ja penses en alguna cosa, bueno, la gent desapareix. Llavors resulta que, bueno, és l'any 99 i és una família, bueno, és un, sí, és una família perquè és una parella amb el fill d'ella, que és un nen que deu tenir, doncs, 10 o 12 anys, i resulta que ella ha superat un càncer i, bueno, volen fer aquest viatge per l'Himàlaia, com a, diuen, com a viatge de, no de germano, bueno, d'unió, no? Perquè la, volen ser una família i tot això. I llavors es veu que el noi aquest se suposa que hi ha anat més vegades i és molt expert i coneix totes les coses i bé, i van, pues bé. I els paisatges són preciosos, eh? Són una passada. Ara jo no hi aniria ni de conya, però els paisatges són molt bonics. I bé, van bé, alguns dies dormen en un alberg d'aquests, que també déu-n'hi-do, que són d'aquests amb lliteres, i bueno, però porten la casa a sobre, diguéssim, no? Perquè porten la
casa, tenda de campanya.
La tenda de campanya, la motxilla, tot això. I bueno, llavors, pues, és això el que...
Passa un moment, passa una cosa molt tràgica.
Passa,
i
és una escena duríssima. Jo no me l'esperava. Hi ha una escena duríssima. I a partir d'aquí, doncs, bé, pues és
l'espírit de supervivència d'una persona...
Una persona que, val, que serà expert, que ell se suposa que és molt aficionat i que hi ha anat més vegades, però clar, és un lloc per sobreviure.
És molt complicat. I a més, està rodat allà...
Està rodat allà, sí.
En condicions bastant dures, sí, per el que he llegit jo, sí. I que en algun moment que altre han tingut algun petit accident, no?, durant el rodatge.
Clar, a més és una cultura tan tancada, tan diferent, tan... que clar, tot és molt complicat. Jo, vamos, és que jo crec que aquesta pel·lícula és perquè la gent no hi vagi, perquè...
Però que està basada en una novel·la? O...
A veure, està basat, em sembla, en una novel·la que es basa en els casos aquests que es van donar en aquella època, o sigui, no és cap cas, diguéssim, concret, sinó que van haver diversos casos que després es va saber què passava, que per què desapareixia la gent. M'entens?
Recomanable, Valle de Sombras?
Home, avorrida tampoc és. Bueno, potser és una miqueta llarga, com totes avui en dia, perquè passa de 2 hores, i hi ha una escena que han de passar un riu amb, amb neu, bueno, amb gel i això, que em sembla fer una mica llarga, però bueno, és curiosa perquè la gent que va a aquests llocs es pensa que tot és els lames i no sé què, i no, no, d'això res, és duríssim tot. A veure, els que viuen allà ja més o menys, però clar, una persona nova, per dir-ho d'alguna manera, que té que sobreviure allà i de la manera que viuen ells també amb,
clar, anar allà no és com fer el Camino de Santiago.
Bueno, el Camino de Santiago també pot passar el que els hi passa amb ells,
sí,
eh?
Sí, ha passat algun cas.
Per això
però
mateix.
Dic a nivell de duresa...
Ah, no, de duresa no.
A nivell de,
però,
físic sí, però no. Però les
això,
condicions...
Mira, això de les tendes de campanya jo ho he pensat moltes vegades. Eh? I
sí.
Quan... Perquè, clar...
Acampar en jocs solitaris...
Exacte. No saps mai, a mi jo no ho faria, eh? Ah, això és una altra cosa, és un càmping, que està vigilat i que hi ha més gent, però allà dalt d'una muntanya sols...
I a més, jo que m'he vist moltes pel·lícules de terror d'aquestes que t'apareixen allà la típica família de boixos, no?, que de repent comencen a assassinar tothom, pues no, no ho faria
no, ja
mai.
Dic, ja...
Ho has fet? Tu que ets jo? Molt intrèpid.
No.
No, ja no. Dic, l'escena és duríssima, jo no me l'esperava. M'esperava que era una família que tenien que sobreviure, però no m'esperava això. Però bueno,
bueno, doncs pues Valle de Sombras, aquesta pel·lícula dura, espanyola, Salvador Calvo, director, Miguel Herrán, el seu actor protagonista, també està Susana Baitua, com parella. I després d'aquesta doncs, bueno, va arribar també la pel·lícula de Wim Wenders, Perfect Days, o del Japó.
Sí que no l'he vist perquè és que jo Wim Wenders, què vols que et digui, encarrega una mica.
Bueno, però aquesta pel·lícula crec que és molt plàcida, molt tranquil·la.
Com totes les seves.
Molt, sí, si vas a mirar, quasi totes les seves pel·lícules són
diàleg. Molt poc diàleg.
Sí, perquè és un home que treballa netejant els banys de públics de Tòquio, es veu? I que ho fa molt bé, però a part de, es distreu fent fotos a arbres, en jardins, en parcs, i és aquesta vida que l'home a més escolta música en casset, llegeix llibres...
Ah, doncs mira, potser tindria que anar... Perquè...
La pel·lícula es veu que és molt analògica, perquè les fotos també les fan a càmera,
veus?
No les fan molt...
Ah, doncs tindria que anar, perquè és el que a mi m'agrada.
Bueno, pel·lícula japonesa, curiosament dirigida per un alemany, però bueno... que el que tu dius és veritat, les pel·lícules d'aquest home quasi totes, menys l'Amigo Americano, la millor, però és
tampoc,
que si recordem París,
tampoc,
Texas.
Tampoc, eh? Tampoc és que...
Aquesta sí que és bona, París, Texas.
Però també, déu-n'hi-do, eh?
El... Quin avorriment.
Ja no l'he vista més. La vaig veure al CAPSA fa molts anys i ja no l'he vista més. I mira que aquest any la van fer al Festival de Sant Jordi, que va venir el Wim Wenders, jo amb ell sí que el vaig veure. I vaig estar a la roda de premsa, eh? Però era per curiositat. Però tornar a veure Paris, Texas i tot això, no.
També ha arribat un documental titulat La memòria infinita, una dirigida per Maite Alberdi, que és una directora xilena. Ens va portar fa un o dos anys una pel·lícula titulada La gente topo, bastant curiosa, que no l'ha pogut veure.
Sí, sí.
I aquesta memòria invisible ens parla... Perdó,
infinita,
La memòria infinita,
infinita
ens parla de l'Alzheimer, no? Que a més també arribarà dins de poc un documental amb Carme Elías, també
sí,
és el protagonista, que ens parlarà també d'aquest tema. No? I en aquest cas és un periodista, escriptor xilè, que, bueno, la seva relació amb la seva dona i parella, que un bon dia pues, bueno, li descobreixen aquesta enfermedad, l'Alzheimer. No? I és una mica un repàs de lo que havia sigut ell i ella, i eren lluitadors contra la dictadura i bueno, tota la seva vida després d'aquesta duríssima enfermedad, no?, que li van diagnosticar el 2014. I també arriba El rapto, una pel·lícula d'un veterà, Marco Bellocchio, 84 anys.
Déu-n'hi-do.
Actors desconeguts. És un director que va començar l'any 1976, però que tampoc té massa pel·lícules.
No, n'arriba alguna de tant en tant, sí.
Aquesta no sé si està basada en hechos reales.
Sí, sí, aquesta sí. A veure, està basada en fets reals perquè, bueno, explico. És el segle XIX, a finals del segle XIX, doncs una família que són jueus i que tenen, bueno, no sé si tenen 5 o 6 fills, i un dia doncs apareix a casa seva com uns policies del Vaticà o no sé què, i diuen que s'han de portar un dels nens, no és el més petit, tenen un, és que en tenen diversos. I llavors, bueno, un dels nens que deu tenir 8 o 9 anys i diu que se'l tenen que emportar perquè aquell nen no pot ser jueu perquè està batejat. I els pares diuen que no està batejat perquè que no, que ells no, clar, ells són de religió jueva, ells no, diguéssim, no bategen com els cristians, no? Però insisteixen i bueno, se l'emporten i els pares diuen no, doncs ja farem el que sigui per recuperar el nen, no? Però llavors resulta que, el que no sé com se n'enteren, que el nen quan va néixer estava malalt i una de les criades, bueno, que no són rics, bueno, és una família normal, no són rics ni són pobres, són normals, però bueno, com que tenen tanta canalla, se suposa que tenen una noia, una mainadera, i aquella noia, com que veu que el nen està malament, el bateja. Perquè allò que deien, jo també ho havia, quan jo anava al catecisme també ho deien, que si et mores sense batejar vas a l'infern, no? I la noia aquesta, com que és una noia joveneta, diu, oi, aquest nen si es mor anirà a l'infern i el bateja. No sé com se n'entera ni si consta algun lloc, però total, que al final la noia l'interroguen i tal, i diu, sí, sí, jo el vaig batejar. Llavors resulta que és la lluita d'aquests pares per recuperar el nen, perquè se l'emporten a Roma i ells em sembla que estan a Bolònia o un lloc d'aquests, se l'emporten a Roma i allà està en una escola com si fos una escola d'escolanets. És curiós això, no sé si existia, són com escolanets els nens que hi ha allà i estan o sigui, interns, no els hi fan res, vull dir, estan bé, però clar, els hi ensenyen religió i ell fa amistat amb un nen que és moníssim, és un nen que és una preciositat. I bé, és l'adaptació d'aquest nen, els pares els deixen, els pares els hi deixen que el visitin. Però clar, la primera vegada que va la mare no vol ni veure'l perquè diu serà un drama, no? I és la l'adaptació d'aquest nen que no té un altre, és que no té un altre, vull dir, els pares intenten recuperar-lo sempre i es veu que, bueno, no sé, ho vaig llegir, ho vaig sentir, que aquest personatge de gran, que va ser sacerdot, va estar destinat a Euskadi. O sigui que realment...
Bueno, va... pel·lícula interessant, curiosa,
sí,
no?
Sí, és sobre curiosa, aquest, i perquè
aquest fet.
Realment es veu que va existir, perquè si el van destinar a Euskadi és que existia.
Bueno, la setmana que ve tornarem amb més cinema, més estrenes, parlarem de lo que arribarà aquest any 2024, que ja portem ben bé un mes, el mes de gener, i algunes pel·lícules ja han arribat, i altres estan a punt d'arribar a la zona d'interès, per exemple, arriba la setmana que ve. I ens acomiadem, jo no l'he vist encara, La Sociedad de la Nieve,
jo
però
sí.
Vosaltres que l'heu vist, destaqueu la música, suposo.
Ai,
no?
És veritat que no hem dit La Sociedad de la Nieve, de pel·lícula espanyola.
Ja,
ah,
a final d'any.
No l'hem dit.
Destaques, no?, la música, la partitura.
Sí, acompanya molt.
Està molt bé.
Tot el tema.
Per a mi em sona aquest tema concretament, em sona una mica a Fernando Velázquez. És curiós. No? A l'estil Fernando Velázquez.
Jo crec que també ho hagués fet bé, però... I no sé per què no l'ha agafat, perquè, coi, ja que porta quasi tot l'equip seu, pues podia haver també.
Bueno, com que li va fer la música de l'última pel·lícula Dinosaurios...
Però pues... carai, no sé. Doncs
pues aquí està Michael Giacchino, el compositor en aquest cas de La Sociedad de la Nieve, i res, tornem a la propera setmana amb més cinema aquí a Eixample Barcelona Ràdio i el programa Cinerama.
Fins la propera.